Llavors quan podrem sobreviure, quan siguin amos els nostres somriures, de la història que està per escriure. Si despertem i aprenem a ser lliures, serà llavors quan podrem sobreviure, quan siguin amos els nostres somriures, de la història que està per escriure. Si despertem i aprenem a ser lliures, serà llavors quan podrem sobreviure, quan siguin amos els nostres somriures, de la història que està per escriure. Història que està per escriure.
Les teues paraules on van? Quan no quede res, tampoc hi haurà excuses. Tornen les hòsties com un boomerang. Ara és la neta la pedra. Ara fa un fred tropical. Sant fe de pau i de guerra. Totes les contradiccions. I les cançons, ventiladors, que es guiten merda. Deixa que el cante la carta, tenim de tot, de qualitat normaleta. Li pose tot el carinyo, baixa ixe foc, volen la base ben feta. Si a mi se'm talla la salsa, un nou bufo, mai menjaré de calent. He de mantindre esta farsa, qui paga mana, sóc jo, són eixes clients. Volen paraules com armes, dignes i plenes, que obrigues cor i cartera. Volen metàfores i actes, drama i teatre, volen titella i trinxera. Volen que passes l'examen que ells posen, volen ser jutges i autoritat. Volen que dones la pasta que guanyes. Diguem-ho clar, volem manar. Deixa que traga l'aigua a subhasta. Ja prou d'escriure i pensar a la carta. Deixa que diga el que pensa el dimoni dormit. Deixa que em lleve el vestit. Somiar en feres dormides, frases domades, líriques fredes, plats ben calents, postres gelats, volien merda i tenen raval. Ara és la neta la pedra. Ara fa un fred tropical. Sant fe de pau i de guerra. Totes les contradiccions. Les cançons, ventiladors, que es guiten merda, merda pa' tots.
Volen i volen, no solen buidar, tot ho controlen, el bé i el mal. Eixa és la fórmula, este és un fals, eixes no molen. No...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs comencem aquesta segona hora del programa d'avui dijous gras. Vosaltres sou de truita de patates, de truita de carxofa, truita d'esvergínia, truita de carbassó, truita de xanqueta, truita de botifarra, truita de pernil. Quina truita us agrada més? Totes? Totes? Totes i cada una d'elles? Sou de qualsevol... Sou truitaires? Sou truitaires o no? I ardons sí i ardons no. Botifarra d'ou? O qualsevol d'aquestes botifarres que aquests dies s'estan inventant. S'estan proposant des del gremi de xarcuters. Botifarra de gambes, botifarra de sardina, botifarra de truita de patates, botifarra de sobrassada, botifarra de taronja, arriba't a menjar, botifarra de cava i cirera. Sou d'aquests o no? I llardons. Els llardons... Aquells prensadets aquests de tota la vida o aquells que són una mica més... Bé, en tot cas, si ens ho voleu dir, ho podeu fer a les xarxes socials. I molta atenció perquè hem superat els 200 seguidors a Twitter. Ja som 204 seguidors a Twitter i faltes tu. Per tant, entra, sisplau, al teu Twitter, fas el Far FM i ens cliques com a amistat i ens segueixes i veuràs quantes coses descobreixes del mar, tantes com nosaltres. Vinga, segona hora de programa.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Joina Oliveres. Arribats a aquesta hora de la tarda, ens agrada fer una miqueta de cuina, ens agrada aprendre a moure'ns pels fogons i per això escoltem avui aquesta recepta d'en Pere Arenas.
Una crema de carbassa, ja que és el temps de les carbasses, i és molt bona i també porta moltes vitamines i va molt bé per tothom. Es necessita molt poques coses, eh? Carbassa, patata i oli, i després el que vol s'hi posa una mica de crema de llet. Agafes la carbassa, la peles i la tallo a tallets petits. Agafo't un pot o una olla i poso't oli. Aquests talls de carbassa els fico't en l'oli i la deixo rossejar. Això sí, que quedi rosseta, que queda molt bona com és més rosseta. I com és, ja la veieu que està rosseta, ja hi poseu l'aigua i després ja s'hi posa una patata o dues, segons el que feu. Com això està tot bellit, se tritura amb el mini piver, bueno, ho tritures, que quedi, bueno, sopa. I com la poses en el plat, la gent que els agrada la crema de llet, poses la crema de llet per sobre i queda molt maco perquè queda carbassa i el blanc fas el aixures amb la crema de llet, que queda molt bé. És un plat també que és molt fàcil de fer i molt bo de menjar.
Doncs aquesta és la recepta que ens ha portat avui la Joina Oliveres. Anava a dir Joina Arenas, no, Joina Oliveres. I que és la penúltima d'aquesta setmana. Ens proposa coses molt bones, sí, sí, sí.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
El 5G, que aquests dies és el protagonista, la realitat augmentada sembla que és el futur, o és un dels futurs que canviarà moltíssimes coses. Canviarà, per exemple, el món de l'ensenyament, canviarà el món de la medicina, el món de la salut, canviarà el món de la cultura, fins i tot canviarà, diuen també, el món dels museus. Són aplicacions electròniques, que no informàtiques, de millora de la connectivitat i del coneixement. El 5G sembla que està cridat a revolucionar-ho tot una mica. Avui en volem parlar, part del 5G, la realitat augmentada. Avui en volem parlar d'aquesta realitat augmentada i per això ens hem envoltat de, doncs, penso, els millors convidats. Comencem, Cristina Cantal, qui t'acompanya avui?
Doncs mira, la realitat augmentada, com deies, també s'utilitza en infraestructures culturals, com és el cas del Museu d'Arqueologia de Catalunya, Empúries. A través de la realitat virtual i també d'audiovisuals en 3D, es pot veure en primera persona com era la ciutat grega i romana en aquell moment. En parlem, que és qui m'acompanya avui, la Marta Santos, que és coordinadora del MAC Empúries.
Bona tarda.
Què tal, Marta? Com expliqueu vosaltres la realitat augmentada? És a dir, què oferiu?
Bé, el que oferim nosaltres, com tants museus i tants diguem, equipaments patrimonials, que no podem estar aliens a aquests avanços tecnològics que ens permeten doncs, explicar millor als visitants els objectes o els espais que estan visitant, doncs nosaltres tenim, estem treballant també en aquesta línia. En realitat el que tenim fins ara no és ben bé realitat augmentada, sinó realitat virtual, el que estem treballant. És un primer pas, eh? Jo suposo que al final també tindrem aplicacions de realitat augmentada, però de moment el que tenim són restitucions en 3D d'alguns espais del jaciment que s'inclouen en els audiovisuals que actualment se poden visionar a Empúries. Igualment l'any passat vam començar a fer una visita virtual en la qual els visitants també mitjançant dispositius com ulleres o tauletes amb una aplicació de realitat virtual poden veure o experimentar la sensació de que estan dins d'aquest espai, diguem, tal com era l'antiguitat. De moment no és realment, des d'un punt de vista tècnic, no és realitat augmentada, sinó que és doncs, aplicacions de realitat virtual amb reconstruccions en 3D sobre una imatge de 360 graus d'aquests sectors concrets. El futur serà ja optar per realitat augmentada, que seria obtenir aquesta reconstrucció sobre la imatge diguem, en temps real, no?
Clar.
Però de moment, diguem, és un primer pas cap a, en aquesta mateixa direcció.
Deixeu-me presentar el següent convidat, que és qui ens explicarà ben bé qui és, per ser rigorosos, la realitat augmentada. Estem parlant del Lluís Villarejo, que és responsable spin-off de la UOC Immersium, que és una entitat de la UOC que participa en 8 projectes d'emprenedoria, el 4 Years From Now del Mobile, i que un d'aquests projectes precisament parla de la realitat augmentada en l'educació, la cultura, la sanitat i el turisme. Lluís, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Expliquem, definim, per la gent que ens està escoltant i que no ho conceptualitza encara, què és ben bé la realitat augmentada?
Sí, mira, la realitat augmentada és una tecnologia que mitjançant un dispositiu, ja sigui un telèfon mòbil, un smartphone com el que tothom tenim, o un tablet, tu pots associar o visualitzar informació digital associada a quelcom real. Per exemple, doncs, si tenim un tríptic a sobre de la taula o si tenim aquí a l'estudi un tríptic a sobre de la taula, podem enfocar amb un dispositiu mòbil, un smartphone, i en reconèixer aquest tríptic, associar-li informació digital, com pot ser imatges, vídeos, models 3 en moviment o qualsevol tipus de contingut digital que se'ns pugui ocórrer. És a dir, nosaltres no perdem de vista el nostre entorn físic proper, sinó que a través d'un dispositiu visualitzem quelcom que està a un element de la nostra realitat. En canvi, la realitat virtual consisteix en fer servir unes ulleres de realitat virtual, tu perds de vista el teu entorn físic i ets traslladat a un entorn virtual diferent a la teva realitat física.
Per tant, el que fa és augmentar la informació del teu entorn real, per entendre'ns. Però se'n diu augmentada.
Exacte.
Com deia la Marta, la realitat virtual és el pas previ a la realitat augmentada?
Bueno, són dues tecnologies complementàries. Cadascuna té una aplicació concreta. Totes dues són molt bones, tant per l'educació com a la cultura, per exemple, i tenen doncs, potencialitats diferents. Cadascuna té els seus avantatges i la veritat és que pocs inconvenients. La realitat virtual, com parlàveu abans, et permet traslladar-te a un entorn diferent, no? Per exemple, nosaltres que som Immersium Studios, som un spin-off de la UOC, de la Universitat Oberta de Catalunya, a dintre de la universitat estem treballant en enregistrar lliçons, per exemple, d'història de l'art, portem els nostres professors d'història de l'art a un context rellevant per el que van a explicar, per exemple, a l'interior d'un museu, enregistrem vídeo 360 i llavors els estudiants a casa seva, en qualsevol moment, amb unes ulleres de realitat virtual, se les poden posar i es veuen traslladats virtualment a dintre del museu amb el seu professor que els està explicant quelcom sobre l'entorn del museu, per exemple. Doncs per això la realitat virtual és fantàstica, perquè et permet accedir a llocs remots i fer activitats d'aprenentatge de cultura doncs que d'altra manera són difícilment accessibles, per exemple. No? Si estem parlant de visitar museus doncs, de Nova York o d'Egipte o d'on sigui. La realitat augmentada, en canvi, doncs et permet, doncs el que tu has dit molt bé abans, augmentar la informació que tu tens de el teu entorn proper. Per exemple, nosaltres hem desenvolupat experiències de realitat augmentada al Museu Cosmocaixa, per exemple. Allà hi ha el cap del Triceratops, per exemple, que si tu vas allà et descarregues una petita app en el teu smartphone o tablet i enfoques el crani del triceratops, recuperes un model 3D animat de com era el triceratops en el seu moment. Mm-hmm. I això et permet doncs, augmentar, com deia abans, doncs, la informació que tens a la base de la mà.
Marta, per quin iria una mica la proposta que us agradaria implementar en el cas del Mag d'Empúries?
Sí, sí, evidentment, és com he dit abans, seria el pas ideal, no? El aconseguir poder tenir aquesta reconstrucció dels espais en realitat augmentada. De fet, nosaltres, la visita que hem plantejat, que utilitza, de moment, tecnologia de realitat virtual, com he dit, per exemple, en el cas del fòrum, que és l'espai que en aquests moments tenim més treballat a nivell de reconstrucció en 3D, es veu la recursió del foro per sobre d'una imatge pregravada d'aquest fòrum. Però com la visita, diguem, l'ús d'aquestes ulleres, el visitant ho fa en el mateix espai, la percepció és com si fos realitat augmentada. O sigui, nosaltres els posem en la mateixa posició que després amb les ulleres poden veure l'espai tal com és ara i traslladar-se a com era l'antiguitat. Però si tecnològicament en algun moment podem aconseguir diguem que aquesta reconstrucció en 3D es faci sobre la imatge real, doncs seria ideal. Però de moment, per això he dit que era un pas previ per aconseguir. Hem tingut experiències, hem tingut projectes en els quals hem treballat i com ens havíem trobat amb alguns problemes d'encaix d'aquestes reconstruccions, doncs en principi hem optat per començar per aquestes aplicacions de realitat virtual i esperar que la tecnologia en un futur ens permeti pues, ja treballar més en la realitat augmentada. Puc dir que en aquest sentit, diguem, més proper a la idea de realitat augmentada, estem treballant també en aquest moment en la possibilitat de que els visitants que, per exemple, durant l'hivern no podem veure els paviments de mosaics perquè estan tapats per necessitats de conservació, doncs en la visita, gràcies a la realitat augmentada, es trobin davant dels llocs on estan aquests mosaics i amb una aplicació que es puguin descarregar des dels seus dispositius mòbils o des de tauletes, puguin veure com és aquest paviment que està cobert, diguem, en temps real. En aquest cas sí que estaríem parlant d'una tecnologia més propera a la realitat augmentada.
Lluís, m'interessa l'aplicació en medicina, perquè, clar, és sorprenent una mica.
Sí, bueno, hi ha moltes aplicacions, tant de la realitat virtual com de la realitat augmentada. Per exemple, en ecografies, parlant de realitat augmentada, en ecografies, per tal d'acompanyar millor els estudiants de medicina que comencen a fer les pràctiques de com s'ha d'operar el material per fer ecografies i demés, doncs una experiència en la que hem col·laborat amb un investigador japonès, el Takashi Yoshinaga, que és una primera espasa mundial en el tema, doncs és en un sistema que, a mesura que la persona que opera l'ecografia va movent el dispositiu, doncs a sobre del ventre del pacient, es veu projectada mitjançant o unes ulleres de realitat augmentada o un monitor que tu tinguis allà, es veu projectada la imatge i l'angle ideal en el que ha de col·locar l'equipament per tal de veure doncs, cap a on ha d'orientar els moviments de la mà de l'aparell que fa l'ecografia per obtenir doncs, els millors resultats. No? Això tradicionalment es fa amb un monitor a banda, no? I llavors la persona que està operant aquest dispositiu per fer les ecografies ha de intercanviar la seva mirada al monitor, a la pacient, i al pacient al monitor, i anar combinant-ho. En realitat augmentada el que es fa és projectar, diguem-ne, a sobre del ventre de la pacient, doncs el resultat de l'ecografia, i també informació sobre quines correccions o quines millores s'han de fer a l'hora d'operar l'aparell per tardar a millorar i optimitzar els resultats. Doncs aquest és, per exemple, una aplicació de realitat augmentada. Si parlem d'aplicació de realitat virtual en salut, no, en medicina, doncs, per exemple, nosaltres amb els estudis de salut de la UOC estem fent unes experiències en les que facilitem la logística per portar a terme estudis o recerca. Per exemple, en pacients amb obesitat, nosaltres el que fem és recrear en realitat virtual un escenari d'un restaurant virtual en el que tu tens plats fotorealistes i els pacients han de fer tries de què és el que triaran per dinar en dues tongades, diguem, la primera disposant d'informació nutricional i la segona sense disposar d'aquesta informació. Llavors s'analitzen doncs, com aquesta informació nutricional afecta o modifica la teva tria a l'hora de fer a l'hora de triar, doncs, això, el que vas a menjar, no? Mm-hmm. I el fet de disposar un espai virtual en el que pots fer-lo servir en qualsevol moment i amb una qualitat fotorealista, cosa que ja està demostrada, que els resultats d'aquest tipus de recerca són traslladables o són equiparables a el que tu faries en un restaurant real, però sense els inconvenients de logística de portar la gent a un restaurant, preparar tots els plats, tenir-los gestos, tothom allà a una hora concreta, etc. Sinó que simplifiques molt més la logística. Has de tenir l'equipament de realitat virtual.
Clar.
I quan vingui una persona, la portes allà, fas l'experimentació i ho pots repetir tantes vegades com vulguis sense un cost extra cada vegada, diguem-ne.
Pregunta, en Lluís i després a la Marta, la mateixa, però ja estem preparats? És a dir, jo ara en alguns contextes això pot atabalar molt. Jo recordo el meu professor de lingüística, que va morir, el seu professor Tussaud, que deia que l'accés d'informació desinforma, no? I de vegades sí que és veritat que l'accés d'informació t'atabala. No sé si la realitat augmentada al final s'haurà d'acabar de mesurant exactament la seva aplicació.
Clar, totalment d'acord. Jo estic totalment d'acord amb aquesta afirmació. Tant en realitat virtual augmentada com en d'altres tecnologies...
Perdó, augmentada.
Si no es fa... Sí, en l'augmentada en concret, per exemple.
Sí.
Si no es fa un disseny acurat i sota uns criteris pedagògics... Et dic pedagògics perquè nosaltres venim del món de l'educació i la cultura. Però si no es fa un bon disseny de l'experiència, es pot córrer el risc d'això, d'atabalar, de posar massa informació. Nosaltres a la Universitat Oberta de Catalunya sempre fem els projectes amb una aproximació de disseny centrat en l'usuari, en el que nosaltres analitzem qui és l'usuari final d'això, quines són les seves necessitats, i a partir d'aquí construïm. Però estic molt d'acord, es pot córrer. De fet, hi ha diverses experiències o videoconceptes a internet de realitat augmentada en les que s'ensenya un món en el que està sobresaturat d'informació digital, no? Recordo ara mateix un clip en el que vas per un supermercat i et comença a sortir informació digital de les ofertes, de les galetes, de la pasta, de no sé què, i veus tot ple d'informació digital i pràcticament et tapa la teva realitat, no? Doncs això seria un exemple d'un desastre de disseny d'experiència de realitat augmentada. Per tant, s'ha de tenir molt clar quins són els objectius i s'ha de tenir molt clar quina ha de ser l'experiència final de l'usuari a l'hora de dissenyar-lo. Però sí, es pot córrer el risc de fer experiències que t'atabalin i que perdin totalment el sentit. Sí.
Marta, en el cas vostre, suposo que això també deu ser molt important, no?
Jo estic d'acord amb tot el que ha comentat. Nosaltres estem començant en aquest món, diguem, estem començant a utilitzar aquestes tecnologies, però no pensem que això pot substituir el que és l'experiència pròpia de la vida. És un complement de moment per nosaltres, que la gent acull molt bé, perquè li permet entendre, doncs, el que està veient en el jaciment d'una manera, doncs, molt explícita, però evidentment jo no veig un panorama en què la visita, per exemple, d'un conjunt arqueològic com és el cas d'Empúries acabi sent únicament, per exemple, amb ulleres de realitat virtual, no? És un complement, és un complement, i de fet no l'utilitza tothom, només un petit percentatge de gent que s'apunta a tenir aquesta experiència de les noves tecnologies com a complement de la visita. De moment nosaltres, diguem, estem a les beceroles, estem començant, però hem de reconèixer el valor pedagògic important que tenen aquestes aplicacions, i fins i tot per nosaltres a l'hora d'estudiar els espais del jaciment.
I finalment, Lluís, més enllà del que hagueu de treballar els científics, els investigadors, bueno, els informàtics, no?, els desenvolupadors en crear totes aquestes aplicacions, els nostres aparells ja serveixen o per això es necessitarà el 5G i vés a saber si un 6G i molts enginys més?
Sí. Mira, abans de tot dir que estic totalment d'acord amb el que deia la Marta abans. Això, sempre aquestes experiències, de moment, han de ser un complement a la visita, perquè l'interessant des del punt de vista cultural i educatiu és disposar d'un accés físic real, no?, a un espai curat pels professionals, treballat pels professionals, i que t'ensenyi, doncs, en real, diguem-ne, doncs, tots els continguts que et volen transmetre. I després, com ha dit la Marta, si amb l'ús d'aquestes tecnologies podem afegir, incrementar, millorar aquesta experiència de visita, doncs fantàstic. Agafant la pregunta que tu em feies del 5G o el 6G, diré que no, que ara mateix és totalment factible. De fet, l'exposició que jo et comento de la Tira de la Vida del Cosmocaixa està activa i disponible des del 2015, si no recordo malament. I es pot gaudir amb qualsevol dels smartphones que tenim a la butxaca. No cal tenir un smartphone d'última generació ni molt menys. De manera que està a l'abast de tothom. Això també es té en compte o s'ha de tenir en compte a l'hora de dissenyar l'experiència i implementar-la. És a dir, tu pots fer una experiència que requereixi de molts recursos i uns dispositius molt, molt avançats i molta potència, i un 5G o un 6G, però normalment el que es fa, si es fa un disseny adequat de l'experiència, és adequar-lo als dispositius que hi ha avui en dia per tal de maximitzar el nombre de persones que poden accedir-hi. I es poden fer ara mateix, amb la tecnologia que hi ha ara mateix, es poden fer meravelles a l'abast de tothom.
Lluís, t'agraeixo molt que ens ho hagis explicat, que ens ho hagis aclarit. Bona feina i molta sort en els projectes que esteu engegant. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Una abraçada.
A reveure. Molt bona tarda. Lluís Villarejo, responsable del spin-off de la UOC Immersium. Marta, felicitats per ser tan tecnològicament punters i capdavanters, i a seguir-ho sent, no aturar-se amb tot això.
Només estem començant. Però és el futur. Estem convençuts que és el futur.
Qui ens ho havia de dir, això, fa uns anys, que anar a un museu no seria passar per aquelles sales o per aquells passadissos, sigui a l'aire lliure o sigui cobert, sinó que es convertiria en tota una experiència també relacionada amb les noves tecnologies.
Això és el camí cap on estem avançant en aquests moments.
Gràcies, Marta Santos, coordinadora del MAC d'Empúries. Fins després.
Moltes gràcies. Bona tarda.
A reveure. Molt bona tarda. I així gairebé arribem a 6:15 de la tarda. Ens aturem un moment, prenem una mica d'aigua i atenció, perquè tenim importants novetats a explicar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Cada divendres a les 5 de la tarda comença una nova sessió de cine a Ràdio L'Escala.
Les estrenes, la cartellera, el DVD, tràilers, bandes sonores i molt més en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orn.
De cine a Ràdio L'Escala. Primer passe divendres a les 5 i segon passe dissabte a les 4 de la tarda.
Dissabte 9 de març a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, J.P. Pimeni and the Black Bells. En la mar del Black Music Festival, J.P. Bimeni, música autodidacta amb ànima de soul, acompanyat per la seva banda The Black Bells. I com a taloner, el guitarrista gironí Lluís Figueres, que presentarà el seu nou projecte en solitari, Blanquito Zurdito. Un concert a peu dret i amb possibilitat de seure en butaques. Dissabte 9 de març, a 9:15 del vespre, a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, oficina de turisme de l'Estartit i a liniespaiter.cat.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una copeta de cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Ràdio Arenys, aquí i amb tu.
6:15. I ara mateix a Madrid, en el judici de l'1 d'octubre, l'exministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, està intentant explicar el dispositiu policial del dia 1 d'octubre, fins a quin punt n'és irresponsable, fins a quin punt es va fer preventivament una... Bé, una acòpio, que se'n diuen, una crida d'agents de la Policia Nacional, i quin paper en aquest dispositiu van jugar ja no només els Mossos d'Esquadra, sinó els representants i els portaveus, els responsables del cos policial català. Juan Ignacio Zoido, que porta des de les 4 de la tarda, responem preguntes ara de la Fiscalia.
Uf. Vamos a ver. No contesta este porque estamos otra vez intentando...
Això és el jutge...
Haga
Marchena.
Una suposició sobre què és el que pensaven els directius o els dirigents.
Jutge Marchena, que avui, per cert, ha decidit saltar a l'estrellato i si aquests dies ja anava parlant, avui està a tope. Està a tope el juez poniendo a todo el mundo en su sitio.
...de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que en algún momento hemos... Ha contestado usted que se retiró o no pudo realizar el cumplimiento estricto de la orden judicial. Se debió a que también la orden judicial y las pautas de actuación policial general imponen proporcionalidad y priorizar la seguridad.
És difícil, eh? Jo aquí reconec la feina d'en Zoido, que respondre a aquesta pregunta que no hem entès.
Se ponga expresamente o no se ponga. Claro. Yo creo que todos los profesionales de seguridad saben cómo tienen... que actuar, y la proporcionalidad, la racionalidad y sobre todo la oportunidad y priorizar la seguridad de las personas hay que hacerlo. Y también el cumplimiento.
Prioritzar la seguretat.
Bueno, ells segueixen allà, que si prioritzar, que si el compliment, que si una cosa i que si l'altra. Cal dir que quan ha preguntat a l'advocat d'algun dels testimonis, d'algun dels encausats catalans, pateix de manca de memòria una mica, eh? Li flaqueja la memòria en determinades dates, determinades reunions, qui hi havia en aquestes reunions, qui prenia les decisions i si se li comunicaven o no, que en moltes coses parece que ell iba ahí, cobrava i se iba a su casa, perquè realment era el secretari d'Estat en molts casos qui era, bueno, el secretari d'Estat que l'ha decidit, jo estava allí i no, això sí, m'ha quedat molt pujol, esto el secretari d'Estat no, jo estava allí, bueno, supongo yo que doy a entender, yo creo que, bueno, una mica així, una mica que com segueixi 10 minuts més l'interrogatori, li demanarem que torni el sou. En tot cas, són algunes coses que estem descobrint en aquesta judici de l'1 d'octubre, anirem fent un seguiment i si cal ja passa alguna cosa important, transcendent, doncs evidentment ens en farem. Mentretant, què us sembla si anem a escoltar coses interessants relacionades amb el món de la literatura? Literatura i els nanos, els infants, els petits, no? Avui sembla que amb la Cristina Cantal, doncs, i la Jordina Costa, en l'espai de col·laboradors, és el que farem, Cristina.
És moment de parlar de maternitat, de parlar d'infància, i també crec que avui ens acostaran alguns consells per tots aquells pares i mares que ens esteu escoltant.
Molt bé.
Bona tarda, Jordina.
Hola, bones.
Què tal?
Com sempre, ens acompanya la Jordina Costa, ella és jugatera, és periodista i també, doncs, una aficionada a tot el món dels pares i les mares, eh?
Sí, bé, de fet, el ser mare, no?, se m'ha obrir aquest camp i la veritat és que és molt divertit. Hi ha moltes coses a parlar i a tocar.
Parlarem de blogs.
Sí. Però blogs de paternitat o escrit per pares. Uh-huh. Perquè trobo que durant l'embaràs la mare és la protagonista, no?
Sí.
Neix el nen i el nen passa a ser el protagonista. I hi ha tribus de mares. Però el pare què?
Sí, sempre és el pobre, el descuidat, eh?
Sí, sembla com que es queda en un racó o... No? I jo crec que la paternitat és... s'ha de reivindicar, no? I per què no fer-ho des d'aquí?
I els blogs és un bon mitjà, no?
Sí. A més, tenen un punt en comú tots els blogs que us parlaré avui, que és que tots tenen un toc d'humor. I no sé si és que les dones ens costa més tractar la maternitat des de l'humor que els homes, però sí que costa més trobar aquest sentit de l'humor. Ja hi ha pàgines com Males Madres i... altres pàgines que sí que tenen aquest toc, no? Però sí que la veritat que la maternitat sembla com... té un toc més seriós, em sembla, no? Que la paternitat, tots els blocs que trobo, a part de donar informació molt interessant, que també ho tenen, tenen en comú tots que sempre hi ha un toc d'humor, no?
Home, jo, hi ha la típica imatge aquella de la tarda amb el pare o la tarda amb la mare,
ah, sí.
I que el nen va amb la mare ben clenxinat, ben guapo, i amb el pare el veus volant pels aires, ben despentinat. Vull dir que sí que realment... No diem que els pares no s'estiguin prenent seriosament la maternitat, eh? No diem això, però sí que potser per caràcters o pel fet de no portar-lo tot a dintre, no? Tot aquest procés que sí que viu la mare, el pare potser el veu més des de fora, no? I bé, sí. És diferent l'actuació.
O com hi ha homes que diuen que fins al que el nen té 2 anys ell no fa res, no? I no és veritat, perquè, escolta, que també pots canviar bolquers, també si no es dona el pit, la veritat és que si la dona dona el pit sí que hi ha una vinculació o un vincle més gran de la mare que del pare en aquest procés, però bueno, hi ha mil coses a fer, no?
Clar, però això és un equip. Si la mare dona el pit, el pare pot fer moltes altres coses.
Clar,
que també
no
s'han de
fer.
Ai,
mira, mentre es prengui el pit, jo no he de fer res, no? Hi ha mil coses a fer, pares del món.
Bé, blogs, doncs.
Blogs.
Blogs per la paternitat.
Mira, el primer que vull parlar és un que és d'aquí a Catalunya, que es diu vadepares.cat. I és una iniciativa que van tenir 5 pares que escriuen en aquest blog sobre reflexions, articles d'opinió sobre la paternitat, i és el que deia, no? Que és una pàgina molt divertida. Tenen un apartat de convidats on altres pares, gent coneguda o gent no coneguda, parlen de la seva experiència. Bueno, és un blog col·laboratiu, no? I està molt bé, està molt bé. Vadepares.cat. I el que m'agrada més és que és fet a Catalunya, n'hi ha altres, de Catalunya, però en català sí que m'ha costat més trobar aquestes opcions. El primer que va aparèixer, o un dels primers, és en Carlos Escudero, amb el seu blog Un papà com Darth Vader. Look, I'm your father. Sabeu de qui parlo, no? Bueno, i la veritat és que en Carlos...
Jo soy tu padre.
Sí, no? Soy tu padre. I és aquest... Li vol donar aquest toc. Aquest sí que és molt i molt divertit, perquè a més en Carlos Escudero no només escriu, sinó que fa una sèrie de vídeos,
sí?
Que busca com excuses, no?, els pares, per això que dèiem, no?, per no haver de fer coses. Per exemple, en té un del collit, del colecho, potser és més conegut dit així, en parlarem un altre moment, que diu 10 excuses com a la seva dona,
sí?
Per no haver de fer collit, no? I en té algunes com, si fas collit, el teu fill acabarà drogadicte perquè tindrà addicció a tot el que... No? És molt... Bé, té aquest toc molt, 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 molt divertit. I és... S'hi ha d'entrar en Carlos Escudero, jo penso, eh? I a més és un dels primers, i després, clar, suposo que això també li ha donat moltes avantatges, no? Perquè...
Bueno, és el que té ser pioner, no? A vegades, sí. en certs temes.
Sí. Després n'hi ha un altre, que es diu lespersonescreatives.wordpress.com.
Uh-huh.
I aquest és de l'Enric Bastardes. Ell obre el blog per parlar dels seus 2 fills. Bàsicament és com un diari, no? Però, clar, al final es converteix com en reflexions que poden servir altres pares, com tots els altres blogs, no? I té una frase molt bona que diu, si penses que aquest blog t'ajudarà a ser més bon pare,
sí?
Potser et desabràs, perquè el que t'ensenyarà és que ets un pare normal i que no es pot ser perfecte, no?
Que tots cometem errors, no?
Sí.
Jo crec que bé, és un dels primers passos quan ets pare o mare, no? D'acceptar,
sí,
de dir, no ho faré perfecte per molt que jo ho volgués, no?
I ell t'avisa allò, si vens aquí buscant la perfecció com a pare, no la trobaràs, però te n'adonaràs que pot ser un pare per no tan perfecte i està molt bé.
Uh-huh.
Després n'he trobat un altre que es diu Un papà en pràctiques. I aquest és molt complet, molt complet, molt complet. Perquè des de reflexions personals hi ha una part de reivindicació de la paternitat, quant a la conciliació, quant al... més com un pare pot arribar a ser una mare també, no?
Sí. I tal com estan les famílies actualment,
sí,
aquestes coses passen.
Sí.
Hi ha famílies amb 2 mares, amb 2 pares, amb un,
sí,
pare, amb una mare, amb pare i mare, vull dir que realment...
Sí, hi ha famílies monoparentals, bueno, hi ha multifamílies, no?, que dic jo, el que té... parella, amb una parella tens uns fills, amb els altres tens un altre...
I amb, sí, sí, no? Tot el que és l'estructura de la família ha canviat molt i suposo que això també, bé, ens hi hem d'anar adaptant.
Sí, No, i està bé. I després, aquí, on fa ben pràctiques, a mi m'ha agradat especialment perquè té una secció on ell porta, des del seu punt personal, eh?
Sí.
Llibres que parlen sobre la paternitat, llibres que parlen sobre la maternitat, contes, pel·lícules per veure amb fills, pel·lícules que tracten el tema de la paternitat i la maternitat. I després val molt la pena entrar a Un Papa en Pràctiques per veure aquest punt, no? És una més a més.
Sí. No, però està bé, perquè realment sí que segurament ens has portat aquests diferents blocs que en algun moment et dona potser el toc d'humor que necessites per suportar certes situacions. Sí. Altres potser, com deies ara, llibres i tal, informacions que a vegades doncs, també està bé, no?, descobrir que no ets el primer pare o mare del món i que doncs, realment tot el que tu estàs passant també ho han passat altres abans que tu. O sigui que...
Sí.
Que bé, que realment els blogs poden ser de gran ajuda en aquest món de la paternitat i la maternitat.
Sí, i com normalment hi havia blogs més encarades a la mamasfera, que dic jo, no? De la papasfera se'n parla poc i també existeix. I l'últim que vull dir és unpapamontessori.com.
Un papà Montessori?
Sí, que és molt divertit. És molt divertit. Bueno, ell parla de la filosofia Montessori, com tenir Montessori a casa, bueno, porta diferents idees, però també fa reflexions personals i té un apartat, aquest m'ha cridat molt l'atenció, de ciència i tecnologia. I després està molt bé perquè explica diferents activitats que es poden fer en família, amb els més petits, relacionats amb la ciència. Per exemple, té un seguit d'exercicis d'astronomia.
D'astronomia?
Sí, en té un que és com calcular... l'esfera de la Terra... Bueno, coses així, com més lúdiques, no?, també. I, bueno, està bé. És...
Uai, també és interessant compartir amb els fills tot aquest món, no? I, per exemple, l'astronomia és un camp interessant.
Sí, i que també la part com més lúdica dels fills sembla que també... les manualitats, no?, sembla que estigui molt encarat a la dona, també, no?
Sí.
Que sembla que les hores lliures, sobretot, les converteixen en les mares. Però està bé que si un pare, com un papa Montessori, li interessa la ciència i la tecnologia, o si fos una mare, també, doncs que ho comparteixi amb els seus fills i, a més, que ho ampliï, digui, pues mira, aquesta activitat funciona molt bé amb nens de tal edat a tal edat, bueno...
Molts d'aquests blogs sorgeixen directament de pares i mares, eh?
Sí.
Que sí, o sigui, que és... Sí. Bueno, jo també, perquè ara ho penso, sí que tinc amigues que, per exemple, han sent mares i sí que n'hi ha un parell que també han iniciat algun blog, vull dir que...
Sí, és que saps el que
passa, Cristina? És una ajuda simultània aquí.
Sí, perquè jo sempre, la paternitat i la maternitat, encara que ho visquis en companyia, perquè a la que ets pare mai més estàs sol, almenys durant uns anys, no?,
uns 20?
Sí, més menys, ara uns 40, no? No, però que es viu molt des de la solitud. Hi ha molts moments que et sents sol, no? I el poder compartir aquestes neures, perquè al final són neures, o coses que ens passen a tots...
Inseguretats, és normal,
neures, estàs inseguretats,
cuidant d'una persona.
Coses divertides, també, no? El compartir-ho sembla que es normalitzin, no?, aquestes coses que ens passen. Bé, bueno, és el mateix.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Jordina. Ens apuntem tots aquests blogs que avui ens has proposat i que tots aquells pares i mares doncs, que ens esteu escoltant no us sentiu sols i a través d'internet doncs, podeu trobar també la vostra companyia. Moltes gràcies, Jordina.
De res.
I una estona, tot just un val a 6 en punt de la tarda, us parlarem de vela, us parlarem d'esport. I us convidarem a conèixer i involucrar-vos en el món de la vela, en el món de les regates. Sobretot dels creuers que van a vela. Els creuers són aquestes embarcacions, el que s'anomenen velers, però que en realitat tenen motor intraborda, és a dir, tenen el motor dintre, tenen motor i el tenen dins del que seria l'estructura pròpia de la nau, aquests vaixells se'ls anomena sovint creuers, i de fet protagonitzen
un seguit de regates socials que organitzen els propis clubs nàutics. Aquest cap de setmana, per exemple, està previst que s'iniciï la regata interclubs i participen doncs, clubs nàutics com el del Real Club Nàutic, el Real Club Marítim de Barcelona, el Nàutic de Barcelona, el Balís, el Nàutic d'Arenys. Bé, és una manera de practicar també la nàutica que s'obre a totes les edats i que d'alguna manera doncs, apropa aquest esport fantàstic a aquell que vulgui involucrar-se. Nosaltres aquí una estona en parlarem, no només d'això, sinó també de com la nàutica ha anat evolucionant i ha anat canviant al llarg dels anys, sobretot gràcies a una conferència que farà doncs, un dels, bueno, penso, dels màxims exponents, un dels màxims representants de la fabricació de veles del nostre país, com és en Toni Tio. Amb ell, si tot va bé, intentarem parlar tot just d'aquí una estona perquè ens en faci 5 cèntims. I, a més de tot això, doncs, hem de parlar també d'altres iniciatives que relacionen el Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols amb el Club Nàutic de l'Estartit. Seran qüestions que tractarem a l'apartat esportiu. I, com tots els dijous, posarem punt i final doncs, precisament amb aquesta secció d'esports nàutics. Si voleu participar, si voleu dir la vostra, al farfm.cat. I també per concursar, Judit Castells, què tal, com estàs? Molt bona tarda. Què tal, Judit? La tenim per aquí, segur, eh? Ara està a punt de contactar amb nosaltres.
Ah, no.
Què tal?
Perdona.
No, no pateixis, dona. Sí, és que estem fent un munt de coses a la vegada. Tranqui, com va tot?
Molt bé.
Sí, fa calor aquí les Terres de l'Ebre o no?
Bueno, aquells estudis una mica, perquè són de vidre la sala i toca tot el sol.
Ostres, i quan vingui l'estiu, com us ho fareu?
Aire condicionat a tope.
Ah, però posa-la ara, dona, posa-la ara, l'aire...
No, no, que ara no? Està la calefacció i és pitjor.
Ah, vaja. Ah, que teniu centralitzat, eh? Ho teniu centralitzat.
No
ho
sé, no ho sé, no ho sé com està.
Ostres, això és un mal rotllo. Sempre, això... Pots fer una calor... Aquest any és un exemple, eh? Fa una calor brutal, estem a 26-27 graus de temperatura en alguns punts del país, però com que és febrer, no toca posar l'aire condicionat. I quan entres, fa una calor que no vegis. I et diuen, no, no, és que com que és febrer encara està el tema de calefacció. Jo m'he trobat aquests dies entrenant un d'aquests edificis intel·ligents, que són intel·ligents, però són més burros que una sabata, i que doncs, estan amb això, no? No, no, és que clar, encara estem amb la calefacció perquè és febrer. Bueno, doncs, escolti'm, faci el favor de regir-se per la temperatura i no pel dia, del calendari. Escolta'm,
exactament.
Per participar al concurs, com ho podem fer?
Sí, mira, totes les persones que vulguin guanyar un menú del mes per a dues persones a l'hotel gastronòmic Hotel Diego, sí, que és un restaurant que ofereix bon menjar casolà elaborat en productes quilòmetre zero, sí, i que està especialitzat en la cuina tradicional catalana de les Terres de l'Ebre, ha de participar a la pregunta que fem a les xarxes socials, per exemple al Facebook, i han de respondre què prefereixen, si platges de pedra i si els agraden més de colors clars o foscos.
Doncs ja està, feu aquesta resposta, opineu en aquesta consulta, en aquest tema, en aquesta qüestió, i entreu en el sorteig d'aquest menú per a dues persones a l'hotel gastronòmic Hotel Diego.
Exactament.
Un restaurant que ofereix bon menjar, menjar casolat i amb productes de quilòmetre zero. Doncs, Judit, tant de bo la gent hi participi. Moltíssimes gràcies, que vagi, sí, bé. Cuida't.
A tu, fins. Escolta'm, ara.
I mira, sí, màniga curta, si fa calor, saps?
Sí, vaig venir a 3/4.
Ah, 3/4. Bueno, és curta, però sí, quasi. Vinga, que vagi bé. Sí. A reveure.
Fins ara.
I en aquests moments un grup de pares d'una escola de Barcelona, en concret de l'Escola Entensa de Barcelona, són tancats a l'Ajuntament de Barcelona, a la Casa Gran, per entendre'ns, a la plaça Sant Jaume. I per què ho fan? Doncs perquè necessiten una ubicació definitiva per l'escola, estan farts de la ubicació que tenen, perquè és petita, i a més, segons informes del propi Ajuntament, no massa aconsellable. Que ens ho expliquin ells mateixos. Anem a l'interior de l'Ajuntament de Barcelona, parlant amb la Constanza Saavedra. Constanza, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda, moltíssimes gràcies.
Estàs ara mateix a l'interior de l'Ajuntament?
Estem aquí al hall de l'Ajuntament. Estem 10 pares d'infants de l'Escola Entensa tancats per aconseguir que l'Ajuntament resolgui la nostra ubicació definitiva.
Amb la voluntat de quedar-vos-hi fins que es dugui a terme la reunió?
Sí, més que res, perquè portem 3 anys de negociació amb Ajuntament i Consorci d'Educació de Barcelona perquè diguin quina serà la ubicació definitiva de la nostra escola i encara no aconseguim res, i entendràs que després de 3 anys estar aquí uns dies tancat no ens fa res.
Pel que no conegui l'escola, estem parlant d'un centre, escolar de P3, P4 i P5, per tant estem parlant del que seria una guarderia, una llar d'infants, no? En aquest sentit.
No, és un centre d'infantil i primària de nova creació. Ara mateix té P3, P4 i P5 perquè anem creixent a mesura que avancen els anys. Entonces, la promesa, quan van crear aquest centre, la promesa va ser que en el màxim de 3 anys tindríem un edifici construït com a ubicació definitiva. Cada any s'han endarrerit aquesta promesa per un motiu o un altre, totes propostes impracticables per part del govern municipal, i ara ens trobem en el punt que acaba la legislatura i no tenim cap proposta.
Diguéssim que esteu a hores d'ara amb mòduls, amb barracons, vaja. Correcte.
Sí. Estem en barracons en el recinte de l'escola industrial, al costat d'una subestació elèctrica, on la mateixa Agència de Salut Pública diu que és un lloc no recomanable per a una escola definitiva. Es defensen que podem continuar allà perquè la nostra escola és provisional, però la realitat ens diu que sense una ubicació definitiva concretada, la nostra situació no és provisional, perquè si no saben on hem d'anar-hi, on ens traslladaran. Entonces, el que estem demanant, perquè allà on està l'escola provisional hi ha una subestació elèctrica al costat, i això, segons l'Agència de Salut Pública, no pot ser una ubicació definitiva, perquè m'entenguis. Si avui aconseguessin sortir de l'Ajuntament de Barcelona amb la promesa d'una ubicació definitiva, passaran 3 anys fins que no tinguem l'escola definitiva.
Clar.
El que vol dir que el meu fill, que està a P5, haurà passat 7 dels 9 anys de l'educació infantil i primària en una ubicació que l'Agència de Salut Pública no recomana.
A més, que això és, jo crec que, sincerament, jo crec que això és el més greu, això que m'acabes d'explicar, jo crec que és el pitjor. Vull dir que, independentment de la comoditat o la no comoditat, que la pròpia agència consideri que no és segur, que és el pitjor. Però a més de tot això, a sobre s'hi afegeix, evidentment, les limitacions d'espai que aquests barracons us generen, no? És a dir, per exemple, que hagin de dinar per torns, no? Que hagin de portar el menjar de fora perquè no hi ha cuina, que no estiguin en situació òptima, per entendre'ns.
Sí, la realitat és que ja les escoles amb barracons tenim una realitat molt més difícil que les escoles que tenen un edifici definitiu, i nosaltres com a pares, quan vam fer la preinscripció, vam acceptar aquestes regles del joc perquè la promesa era que en 3 anys estàvem ja en l'escola definitiva. Se'ns ha mentit, se'ns ha dit una cosa que no han complert. La veritat és que a dia d'avui, si l'any vinent continuem, el curs vinent continuem en aquesta ubicació, no hi haurà temps material, per exemple, per servir a tots els nivells que han d'anar-hi a l'espai, que és el menjador. No tenim espai com a comunitat per fer trobades. Hem de demanar a l'Ajuntament que ens deixin. A dies d'avui no sabem on serà el casal d'estiu dels nostres fills, perquè allà hi ha obres un estiu o l'altre estiu no hi entrem.
Escolta'm, interpreto pel que dius que diàleg hi ha hagut, és a dir, reunions, contactes amb l'Ajuntament, però
sí,
concrecions sobre els diàlegs, cap ni una.
I per això arribem a aquesta situació. Nosaltres reconeixem la voluntat de diàleg del govern. Nosaltres hem estat segut 3 anys parlant amb ell, fent tot el que ens demanaven, demanant-li nosaltres, posant sobre la taula opcions. Però clar, és que diàleg per diàleg no resol el tema, i avui ens tanquem precisament perquè ja no volem la via del diàleg, volem una solució.
Qüestions. Podeu ser desallotjats? És a dir, heu tingut algun tipus de comunicació o alguna cosa per que us han dit, bueno, si a les 9 això no s'ha arreglat, us farem fora, o de moment res d'això?
Entenem que podem ser desallotjats. No hem rebut cap tipus d'amenaça ni cap tipus d'avís per part de ningú aquí a l'Ajuntament, però entenem que quan tanca l'Ajuntament aquí ens poden desallotjar.
Quina és l'hora que tanca?
En un principi a les 9 de la nit.
A les 9 del vespre. Una altra qüestió. Avui Ada Colau estava a Madrid. Aquest matí l'hem vista per televisió. Era testimoni del judici de l'1 d'octubre. No sé si ho coneixíeu. Sí. No sé si us han dit que ve cap aquí o no.
No ens han dit res. Hem estat assegut amb ells cap allà a les 3 de la tarda i la situació de la negociació allà va ser la mateixa. O sigui, nosaltres a l'Ajuntament ens ha transmet que no entén la nostra posició, si hi ha hagut tant de diàleg, i el punt és que, clar, les hem respost que no es tracta més, ja, o sigui, més de diàleg, sinó de solucions. I en basat d'aquesta primera reunió amb la segona tinent d'alcalde, amb la constatació de que no hi ha cap tipus de solució per a la nostra problemàtica, per això continuem aquí.
I finalment, suposo que us heu tancat amb algun sac de dormir, amb algun bric de llet, amb algun paquet de galetes. Sí. Per quants dies heu previst tot aquest material?
No, nosaltres estem aquí de manera indefinida, ens han donat suport des de fora, l'Ajuntament fins ara no ens ha prohibit el contacte amb l'exterior, amb els nostres companys que estan allà fora protestant, així que nosaltres estem aquí de manera indefinida.
Constanza, seguirem el contacte i tant de bo això se soluciona ben aviat. Tant de bo no hagueu d'arribar a la nit, això és el que ens agradaria. Veurem finalment si es produeix.
Nosaltres també. Esperem, perquè el que necessitem nosaltres és acompanyar els nostres fills. No està aquí davant l'administració demanant el que ha de resoldre a ella.
Un petó molt fort, estem en contacte, gràcies.
Moltes gràcies.
A reveure, molt bona tarda. Doncs ja ho veieu, pares que s'han de tancar als ajuntaments per demanar un emplaçament definitiu per l'escola dels seus fills. Així està el país, així ho hem d'explicar. Arribem a les 6 en punt de la tarda. Després, en 3 minuts, escoltem el butlletí horari i després ens seguim parlant de qüestions relacionades amb el mar.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. sempre.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.